Ràdio L'Escala és l'hora del Fòrum de Ciència, un programa divulgatiu d'Assumpció Vila i Jordi Estevez per apropar el món científic a tothom qui tingui les orelles ben obertes.
Benvingudes a Fòrum de Ciència, un programa de Ràdio L'Escala que vol apropar-nos a la ciència, a les persones que ens ajuden a entendre el món i a fer-nos la vida més fàcil. Aquest acostament el fem amb entrevistes per conèixer de primera mà com són i què fan les persones que es dediquen, que es volen dedicar o que han dedicat la seva vida a la ciència. Avui tenim amb nosaltres l'Assumpció Malgosa Morera, de Terrassa, catedràtica d'Antropologia Física a la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona i que dirigeix el grup de recerca en osteobiografia. Tot això ens ho explicarà. Osteobiografia. La primera, una ciència que es toca molt de prop. En aquest cas, literalment, es toca molt de prop a tothom. He dit catedràtica d'Antropologia Física. Nosaltres també hem sentit a dir antropologia biològica, antropologia forense. Un primer apunt sobre... Hi ha diferències amb aquests noms o és igual? Depèn, potser va per èpoques, abans es deia d'una manera, ara d'una altra. Es pots fer una... Per dir-ho bé, saps? Per no quedar malament.
Sí. I això de osteobiografia també és...
Hola, bon dia. Bueno, jo crec que lo dels noms sempre és bastant relatiu. Hi ha gent que li agrada més un, que li agrada més l'altre. Nosaltres vam escollir aquest nom d'osteobiografia perquè ens donava la sensació de que es descrivia força bé, no del tot, però força bé el que volíem dir. L'estudi de la vida, de les biografies, de les persones, a través de les restes òssies, no? El que passa és que estudiem esquelets, per tant, és algo més cossos, són esquelets sencers, i llavors altres noms que s'han proposat, doncs, com antropologia física, antropologia biològica, bioarqueologia, depenen una mica de bon provens, potser de la relació amb altres persones que també, doncs, els agrada aquests noms, o per exemple la osteobiografia, doncs és un nom que procedeix de grups anglesos, però en canvi, com deia, ens va agradar molt. En canvi, altres grups anglesos i americans, doncs, parlen de la bioarqueologia, que em sembla que és molt més àmplia. L'antropologia física, per alguns, es veu arcaica, antiquada,
sí,
quan és una ciència molt moderna, molt d'avui.
Però en canvi, a la tele, sempre que veiem alguna sèrie, surten els forenses que estudien...
Antropòlegs forenses, no?
Sí, antropòlegs forenses, o metges forenses.
És el mateix? És el mateix, té a veure?
No és exactament el mateix. Una antropologia forense forma part de l'antropologia. Ells, els antropòlegs forenses, doncs, utilitzen totes les mateixes eines que qualsevol altre antropòleg físic, però aplicat al món legal, aplicat, doncs, a un moment concret i a uns procediments... Això, legals, exclusivament.
La diferència és aquesta, diguéssim, la part legal. Pel de més, és les mateixes mètodes,
sí,
o tècniques de qualsevol antropòleg. Llavors, podríem fer un resum de dir que, mira, el nom, en principi, si antropologia física, biològica, no té massa importància, però m'ha agradat molt, el que feu realment és la reconstrucció de la vida a partir dels ossos. Això seria, sí, una bona definició de tot el que feu, reconstruïm la vida, reconstruïm,
sí,
vaja, la vida, a partir dels ossos.
De les restes esquelètiques, principalment, o de les restes humanes. Però en el nostre entorn gairebé sempre són restes esquelètiques. I és important
creure
això. I diríem
que els forenses fan tot el contrari, no? Estudien la mort, o com se pot dir la mort, o els accidents, o...
Sí.
En relació a restes esquelètiques o cossos humans, sí que la seva funció és, sobretot, doncs, descobrir la causa de la mort. Nosaltres podem treballar amb parlar sobre circumstàncies de la mort, per tant, doncs, en el moment encara que es viu, no?, circumstàncies de la mort, però la causa de la mort és una feina exclusivament del metge forense. Llavors, diferenciaríem molt el metge forense que estudia restes humanes d'un antropòleg, per això, perquè ells poden parlar de causa de mort i nosaltres no. No,
en realitat, parleu de la vida.
Parlem de la vida, sí.
Exacte. Llavors, tota aquesta cosa d'ossos, de morts, com te va venir aquesta, diguéssim, afició, aquestes ganes d'estudiar aquesta ciència en concret?
Bé, a mi m'ha agradat molt sempre, des de petita, la història, i també m'agradava molt el tema evolutiu, no? Veure que hi havien hagut, doncs, uns ancestres diferents de nosaltres. Ajuntar aquestes dos fets em va semblar que ho podia fer des de la biologia, al principi. Vaig estudiar biologia, però sempre amb una mirada, amb una atenció cap a coses antigues, i d'aquí, doncs, va fer que de seguida em decantés, doncs, per assignatures com l'antropologia, dintre de la llicenciatura de biologia que vaig fer.
Que ho vas fer a l'Autònoma, també.
Ho vaig fer a l'Autònoma, sí. Tota la meva vida acadèmica ha estat lligada a l'Autònoma.
Llavors, la tesi també la vas fer a l'Autònoma sobre...
La vaig fer sobre una població, una sèrie esquelètica de Sillot d'Esporros, a Mallorca. Es deia l'estudi l'estudi antropològic de les restes humanes de Sillot d'Esporros,
a Alcúdia, a Mallorca. No?
És una necròpolis d'època talaiòtica, del segle V al II abans de Crist. I, bueno, va ser, doncs, el nucli, el moment de començar a treballar amb tot aquest món.
Quan diem necròpolis, ossos, quanta quantitat de... No d'ossos, suposo, però de quants morts vas estar treballant amb la tesi? Quina quantitat?
Mira, en la tesi, al final vaig determinar que n'hi havia, no sé si eren... 250 esquelets.
I les conclusions a què es va arribar, diguéssim, que era una població de fora, que havien vingut, de l'origen, quina conclusió es podia treure?
En aquells moments, sí, clar, perquè de quin any estem parlant, més o menys, a la tesi?
Doncs la vaig llegir en el 85.
Clar, ho dic perquè suposo que quan després parlem dels projectes actuals segurament també ha anat canviant força. Llavors, en aquells moments, què és el que es volia saber d'aquestes poblacions?
Bé, aquí, doncs, la composició de la població, és a dir, quants homes, quantes dones, quants nens hi havien i les edats, i una mica això, la composició de la població, i sapiguer a l'origen, perquè, és clar, el món dels talaiòtics també era un món bastant desconegut, no? I, doncs, vaig poder, doncs, determinar que sí que hi havia una influència de pobles de l'est de la Mediterrània i que potser, doncs, aquestes poblacions talaiòtiques, doncs, en el seu origen haurien tingut aquesta composició.
És a dir, que ja ens dius que a partir dels ossos ja es pot saber si era una dona, si era un home... si era una criatura, això, fan falta tots els ossos per saber això, o amb uns quants, per dir-ho així? Ja,
però... No, bueno, tenir tot l'esquelet dona una informació molt completa, però sí que és cert que hi ha algunes parts de l'esquelet que són més clares per a alguns diagnòstics. Per exemple, pel diagnòstic del sexe, doncs els ossos de la pelvis, no?, que determinen les possibilitats de la maternitat, de que aquella persona, doncs, pugui deixar passar, doncs, a través de la seva pelvis, doncs, una criatura. I després, doncs, els altres ossos tots van creixent a mida que ens permet doncs, de donar doncs, una edat, mm-hmm. veure si han arribat al seu creixement final, és a dir, que si han arribat al seu desenvolupament que ens indica doncs, que arriben a l'adultesa, mm-hmm. i si no, doncs, a través de patrons, doncs, determinar quina edat doncs, poden tenir aquells nens.
I les dents són importants també?
També amb molt, això, sí. Perquè doncs, nosaltres canviem les dents, almenys, o, bueno, no almenys, només una vegada a la vida, però els anem canviant mica en mica, vol dir que podem determinar l'edat del nen en funció també de les dents. Sí.
La tesi aquesta va ser fàcil de fer-la i després vas entrar de seguida a la universitat. Com va anar aquest procés? O estaves treballant?
Bé, jo ja vaig fer doncs, tota la carrera i, bueno, de fet, els últims anys estudiant a l'escola, ja treballant en una biblioteca. I, bueno, això, veus, em va permetre poder veure molts llibres, i llegir molts llibres, cosa que m'agradava molt. I llavors, doncs, vaig fer la tesi, d'una banda treballant en aquesta biblioteca encara, però també vaig entrar com a professora de pràctiques i quan vaig acabar la tesi ja hi havia la possibilitat de quedar-me com a professora titular però substituta, I bé, sí,
jo no dic que sigui, que no cal que sigui un model, però es poden fer també les coses, és a dir, estudiaves, treballaves i em sembla que sí que ja tenies una criatura quan vares llegir la tesi.
Sí.
Que, parlant de, diguéssim, suma de feines, Déu-n'hi-do, no?
Bueno, jo sempre penso que si tens molta feina ets capaç de fer-ne més. Quan es té poca feina, llavors totes les coses queden com més complicades. Però, bueno, si tens, si el que t'agrada i el que tens t'apassiona, per què no? Jo crec que sempre vols fer més.
Ja, a més, em sembla que les dones en aquest cas sou super, 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 perquè ara en el teu departament o en la teva secció sou predominantment dones, no? També que esteu estudiant aquest tipus de cosa.
Sí. En l'antropologia jo crec que hi ha un predomini de dones, almenys en el nostre departament, i la veritat és que hi ha molts departaments que coneixo que hi ha més dones que homes en antropologia. No sé, doncs deu tirar molt això de conèixer.
Què has dit, sembla? 5 professores i un professor. I sí. Jo, clar, la tendència és preguntar si aquest professor era el director de la unitat o del departament.
No.
És un... S'ha de preguntar, perquè no, també hi ha aquesta tendència que hi ha moltes dones en segons quins tipus de feina, però després, diguéssim, el que fa de cap sol ser un home. En aquest cas, no, felicitats.
És una feina bàsicament de laboratori, no?, el vostre. Tenim un laboratori a l'Autònoma.
Sí.
I amb què, quin tipus de material o d'instruments feu servir? Bueno, també t'haurem de preguntar quines tècniques feu servir i què entrelleu dels ossos, no?
Val. Mira, jo quan vaig començar sí que era una feina molt exclusiva de laboratori, però a partir de que començo jo a dirigir aquesta línia, perquè la meva directora de tesis es va jubilar i aquest tema ja el vaig portar jo directament, llavors vam també agafar molt la feina de camp, perquè ens vam adonar compte de que el que estudies en el laboratori, si no ho has vist en el camp, és difícil. I d'altra banda, et perds moltes coses. Llavors vam començar a treballar al costat, acompanyant els arqueòlegs, no fent la seva feina, sinó fent la nostra, però en allà. I ja la feina, si podem, intentem fer-la començar-la en el mateix camp, fer una antropologia de camp.
Potser la manera fins i tot de recollir els ossos, no? Per dir-ho així, és important, que si no saps com fer-ho, llavors quan estan al laboratori, quan arriben allà, més complicat, no?
I a vegades és veure'ls com estan disposats, reconèixer determinats aspectes, i és interessant. I llavors en el laboratori De fet, d'entrada no tenim gaires coses importants, eh? Perquè, vull dir, raspalls molt suaus per treure la terra, lupes per veure ben bé el que hi ha, i llavors també col·leccions de referència, perquè, bé, si dubtes en alguna cosa, per exemple, moltes vegades ens arriben fragments, no? I dius, ai, aquest fragment què és, no? Necessites també tenir col·leccions de referència.
Per treure'n quines coses es poden saber sobre... Has dit reconstruir la vida, no?
Sí.
Quines coses es poden saber a partir dels ossos?
Clar, veus, clar, quan dius reconstruir la vida, sí, diu, de fet, són tantes coses, no?
Mm.
Primer, doncs això, el que en diem el perfil biològic, edat, sexe, estatura, si es pot saber algunes coses dels seus ancestres, ancestria, que en diem a nivell morfològic. Però després també aquesta persona, doncs, per arribar a l'edat que tingui, haurà hagut d'alimentar-se, bé, és una de part molt important, doncs l'alimentació. A vegades es poden reconstruir, per exemple, la dieta o la nutrició, en el sentit de que aquesta dieta li ha funcionat bé, més que la subsistència, més que això, no? Després, també, aquestes persones han hagut de, segur, sobrepassar algunes etapes de malalties més o menys greus, o de possibles fractures que hagin tingut. Bé, tot això pot haver quedat l'empronta en l'os, en l'esquelet, i es tracta, doncs, de poder-ho reconstruir. I sí, perquè l'esquelet, en definitiva, reacciona. O sigui, tots els nostres ossos sempre estan reaccionant en funció de l'ambient que tenim, tenint en compte l'ambient com una cosa molt àmplia, l'alimentació, l'ambient físic, els recursos que tenim.
Ara, abans de continuar, sempre preguntem a les persones que convidem quina música escolten mentre treballen, quina música els hi agrada. Quina música triaries tu per fer un petit pausa aquí?
A mi m'agraden molts tipus de música. Per treballar, música que no em cridi excessivament l'atenció, perquè llavors em poso a cantar-la, a tatarejar-la. Potser ara podríem escoltar... M'agrada molt música clàssica, però també música actual, i potser ara podríem escoltar alguna cosa, no sé, de charango, per exemple, sí. Compta amb mi.
Compta amb mi.
Molt bé, som molt maca.
Escoltarem una miqueta el charango.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis. Compta amb mi. Amb mi quan succidin els dies i si la boira entela els vidres dels teus somnis quan no els trobis. Compta amb mi. I tu i jo desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita i si l'esperança et descuida els mals passos hi haurà uns braços. Compta amb mi.
Compta amb mi, una cançó, bueno, un títol que volem que és això de comptar amb l'antropologia biològica, quins projectes tens? Vull dir, amb què podem comptar per, de l'antropologia per averiguar coses?
Bueno, ara, per exemple, nosaltres estem treballant amb, amb un projecte sobre l'infanticidi en el món Íbar, no? Dic l'infanticidi perquè és el que habitualment s'ha dit com a hipòtesi, però de fet nosaltres el que volem conèixer, volem saber, és què hi fan doncs, tots els, bueno, gairebé tots els jaciments ibers, doncs, uns nens, uns recent nascuts enterrats en les cases o en les zones d'habitació en general, no?
Perquè això no és corrent. O sigui, la gent, per dir-ho així, al moment Íber, s'enterren en necròpolis, en llocs especials, no a les cases.
Bé, els Íbers, en principi, ells tenen uns ritus d'incineració i tenen doncs, les seves necròpolis d'incineració. Però, en canvi, a les cases hi trobem nens enterrats, nens inhumats, no? I sembla, doncs, bueno, és un ritus especial i que moltes vegades doncs, s'ha dit que serien doncs, uns sacrificis com a fundació de les cases. Potser perquè som dones les que hi estem treballant en el projecte, som exclusivament dones, no perquè s'hagi escollit això, sinó perquè ha anat així. Doncs a nosaltres ens sembla que això és realment molt, molt difícil d'empassar-se, això. Vam dir que des del punt de vista d'antropologia podíem fer alguna cosa, mentre que això només s'havia dit des d'unes hipòtesis més del món de l'arqueologia o de la història. I vam recollir materials de diferents jaciments i estem intentant, d'una banda, determinar edat i sexe d'aquests bebès. Tant ho fem a nivell morfològic com en la part de determinació del sexe, que és molt difícil fer-ho amb bebès, doncs s'està fent a nivell genètic. Després, doncs, també aprofundir en l'edat, saber si aquests nens havien nascut vius o no. Això doncs, ho fem doncs, a nivell histològic. I després, doncs, també en la part genètica, doncs, intentem saber de bon, quines relacions hi ha amb altres pobles per saber, d'una banda, si tots els pobles ibers de la Catalunya eren molt homogenis i molt semblants, i d'altra banda, què hi ha en relació amb altres poblacions d'aquell mateix moment. I, per exemple, doncs, els que ens vindran després, els romans, doncs, si també quin grau d'homogeneïtat, de relació genètica tenien.
Influència genètica.
Es poden seguir, per exemple, mare-fill, això amb l'ADN es pot determinar?
Sí, de fet, s'està fent en diferents llocs. Hi ha una part de l'ADN, el que en diem ADN mitocondrial, que prové només per línia materna i podem saber doncs, si hi ha llinatges materns únics, exclusius, en aquest lloc.
Llinatges femenins, vols dir?
Sí, llinatges femenins. I després doncs, estem també ara començant a treballar amb genomes, que també, és a dir, amb l'ADN complet de l'individu, tot el que podem recuperar. I després, doncs, a partir d'aquí, també podríem relacionar-ho amb llinatges paterns.
Quan dius que són bebès, aquests, quines edats, quantes hores, mesos, què és el que trobeu?
Mira, els més petits que hem trobat tenen un desenvolupament d'unes 20 i poques setmanes de gestació, trobem fins a 2 mesos postnatal. Però, esclar, aquests són dades de desenvolupament, és comparat doncs, amb el que tenen els nens actuals, però, però no sabem si han nascut, tots fora de l'úter de la mare.
Porteu anys amb aquest projecte ja?
Sí, Sí, sí. Abans només era doncs, a nivell d'una petita part d'aquests estudis, per exemple, a nivell d'ADN només fèiem mitocondrial i ara doncs, bueno, tenim unes possibilitats més grans a nivell de paleogenètica.
Una altra línia que porteu és el d'identificar gent de les fosses de la Guerra Civil. Explica'ns una mica...
Què heu fet o per què serviu, vaja, en aquest sentit?
Bé, en definitiva, les metodologies que fem servir es poden aplicar a qualsevol moment de la història. I doncs, quan es van començar a obrir fosses, ens van demanar si nosaltres podríem col·laborar. Vam dir que sí, amb moltes ganes. És una feina que ens sembla molt important a fer. I estem doncs, això col·laborant tant a nivell de diagnòstic morfològic per saber doncs, si és un home o una dona, l'edat que té o si hi ha patologies concretes que ens puguin ajudar a identificar o així. I d'altra banda, a nivell genètic, per poder comparar l'ADN d'aquestes restes amb la de familiars que busquen el seu estimat.
I aneu, per dir-ho així, trobant, fent conclusions i puguent retornar aquestes persones?
Sí, se n'estan identificant alguns. És difícil perquè falta doncs, que molts familiars encara donin les seves mostres i també falten moltes fosses per obrir i també hem de tenir en compte que en el cas de Catalunya, per exemple, hi ha molts soldats d'arreu de la península que esclar, si no es posen d'acord les bases de dades dels diferents llocs serà una mica complicat doncs, poder-los identificar.
I continueu treballant amb el...
Nosaltres ara, abans ens dedicàvem a l'estudi complet, ara només fem la paleogenètica, el meu grup, però hi ha altres que sí, que continuen treballant a nivell morfològic,
això
evidentment.
Això no seria més aviat un tema també forense i legal? Perquè és crim de l'ésser humanitat, no? Com està?
Hauria de ser-ho, però no ho és. No ho és perquè doncs, són crims que han prescrit, a no ser que es pugui determinar doncs, en el Tribunal de l'AIA que són morts de l'ésser humanitat.
Però trobeu, no? També a vegades, per dir-ho d'alguna manera suau, la causa de la mort?
Nosaltres podem parlar de les circumstàncies de la mort, és a dir, evidentment, si veus el tret d'una bala, el forat que deixa el tret d'una bala, doncs pots determinar que allà hi ha hagut aquest dispar, no? De totes maneres, el que és molt interessant és poder treballar en conjunt, amb aquest conto, amb mi, vull dir, tothom comptant junt, i que ens permet doncs, treballar amb els forenses i, per tant, doncs, fer una feina més completa.
Ah, ens tornarem a veure perquè m'agradaria saber com acaba això dels ibers i dels infanticidis. Moltíssimes gràcies.
Sí, comptem amb tu per un altre programa més endavant perquè ens expliquis
els resultats dels projectes.
Els resultats finals d'aquest projecte.
Moltes gràcies a vosaltres.